Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
No hem d'oblidar que el rescat de Plus Ultra el va aprovar un Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez. Crec que l'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar.
Són algunes de les veus protagonistes del dia parlant de l'assumpte de que des d'ahir ha sacsejat de nou la classe política espanyola. Pedro Sánchez i tot el seu govern han tancat files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per liderar una xarxa de tràfic d'influències arran del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Com en altres ocasions, davant una nova informació que l'assetja, avui hem tornat a sentir el president espanyol descartar un avançament electoral i un Partit Popular volcat també a traslladar tota la responsabilitat d'aquesta nova presumpta trama de corrupció directament a Pedro Sánchez. Els socis, que en altres casos tant han parlat de l'ofert, avui han optat per ser prudents, però alguns, com Rufián, més transparent, reconeixia el cop que suposava la notícia. En uns moments ampliarem aquesta intensa crònica política que marca l'actualitat avui dimecres 20 de maig. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama. Començaran als 45 anys i fins als 74.
És a dir, 5 anys abans de quan es començaven a fer les mamografies per la Seguretat Social i s'estendran 6 anys més que fins ara. L'objectiu final és reduir la mortalitat amb la detecció precoç de tumors. La proposta l'ha aprovada la Comissió de Salut, que manté la periodicitat bienal de la prova.
Les Balears, la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral al primer trimestre de l'any.
El nombre d'accidents a la feina han superat els 3.600, un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 han estat greus i no s'ha produït cap accident mortal.
L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar amb un gran projecte l'antic estadi Lluís Sitjà. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament. El projecte també preveu 30.000 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de prop de 44 milions d'euros.
Localitzen el cadàver d'una dona jove surant a la mà una milla de Punta Gavina a Formentera. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El cos ha estat localitzat per uns pescadors recreatius que immediatament han alertat a la Guàrdia Civil. Tot apunta al fet que pot tractar-se d'una persona migrant caiguda a la mà durant una travessia en pastera entre Algèria i Formentera, ja que el cos porta una armilla salvavides, segons s'ha informat el diari d'Ibiza i ha pogut confirmar IB3. Es tracta d'una ruta que en els últims mesos ha registrat nombroses arribades d'embarcacions a les Pitiüses i en la qual s'han produït diferents morts.
La darrera, de fet, avui mateix, la darrera arribada amb 16 persones que han estat interceptades per la Guàrdia Civil al camí de s'Estofador. I els menorquins a bord de la flotilla Global Summit han estat interceptats per l'exèrcit d'Israel quan es dirigien a Gaza. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les embarcacions en les quals viatjaven Lluís de Moner i Alonso Santos han estat abordades i la seva tripulació detinguda. Precisament ahir es va fer una manifestació a Maó per protestar contra aquesta intervenció militar que va plegar prop d'un centenar de persones.
En els esports, el Real Mallorca afronta una setmana decisiva. El tècnic Martin de Michelis recupera dos jugadors importants, però també perd Johan Mojica pel partit contra l'Oviedo. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El lateral colombià està sancionat perquè va veure la targeta vermella en el partit contra el Llevant, però la bona notícia per l'entrenador argentí és que recupera Omar Mascarell i Martin Valiant. Raillo no ha sortit a la gespa els primers 15 minuts de l'entrenament a porta oberta. Les mallorquines del Barça, Catacoll, i Patrick Guijarro volen tornar a regnar a Europa. Dissabte a Oslo disputaran contra l'Olympique de Lió la gran final de la Champions. I en bàsquet, el menorquí Sergi Llull jugarà demà passat la semifinal de l'Eurolliga contra el València. El base del Real Madrid també ha enviat un missatge de suport a l'Estia Menorca en vista l'eliminatòria contra el Corunya.
Es nota ja la remuntada de temperatura. Sapiguem quina serà la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada marcada per la tranquil·litat. Molt de sol, amb permís d'algun núvol prims, vent fluix i man calma arreu. A més, avui la temperatura podrà tornar a pujar. La màxima girarà entre els 23 i els 28 graus aproximadament i de forma puntual podríem tornar a fregar el llindar dels 30. I què passarà demà? Pocs canvis, en principi. Tornarà a ser un dia assolellat, amb algunes boires a primeres hores del dia. El vent tornarà a bufar fluix i, per tant, continuarà la tranquil·litat a la mà, mentre que en el termòmetre no esperen tenir grans canvis respecte d'avui. En definitiva, ens esperen jornades de calma i també de calor.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La presidenta del govern demana que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra, una investigació que, ha dit Proens, apunta directament a l'executiu espanyol.
L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
Paraules de Marga Provenç després de conèixer-se amb més detall la interlocutòria del jutge Calama, que situa Zapatero com a màxim responsable d'una trama organitzada dedicada a exercir favors a través de la influència de l'expresident espanyol a canvi de doblers. La cita judicial de José Luis Rodríguez Zapatero serà el pròxim 2 de juny, però avui el Congrés acaparava l'atenció també mediàtica per saber quin era el posicionament i les primeres paraules de Pedro Sánchez en aquest després de conèixer-se la imputació de Zapatero.
Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control, en la qual el líder del Partit Popular li ha exigit explicacions i ha demanat la seva dimissió.
Sánchez ha dit que les eleccions seran el 2027 i ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada sobre la investigació a Zapatero.
El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
El portavoz d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha reclamat explicacions a Sánchez. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident i ha lamentat que l'Esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual i la fi d'ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal després que aquest l'hagi assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha mostrat la seva confiança en Zapatero i ha subratllat al mateix temps el seu respecte per la tasca de la justícia i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
Hores després de la sessió de control, el president del PP ha anat més enllà i ha apel·lat directament als socis d'investidura de Sánchez per poder impulsar una moció de censura que permeti avançar les eleccions.
Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Si los socios siguen siendo cómplices de la corrupción y, por lo tanto, siguen siendo corresponsables del ambiente de corrupción que vivimos en España, esto lo tienen que responder los socios.
Aquest era un resum dels arguments que socialistes populars i Vox també han reproduït al Parlament, on els ecosobiranistes menorquins i mallorquins han dit la seva, tot i respectar, això sí, la presumpció d'innocència.
Josep Castells, de Més per Menorca, ha manifestat la seva indignació i preocupació davant el cas, mentre que Lluís Apestegia, de Més per Mallorca, tot i reconèixer que els comportaments de Zapatero que reflecteixen a la interlocutòria ha dit fan vergonya, creu que altres expresidents tenen més motius per ser processats.
Aquest sistema que tenim d'aquests grans partits del bipartidisme de PP i PSOE són una font inesgotable de corrupció.
En Felipe González, en Aznar, en Rajoy tenen molt més motius per ser processats en casos bastant més flagrants.
Declaracions dels ecosobiranistes després de la Junta de Portaveus que avui, amb els vots del PP, del PSC i de Vox, ha intentat dur al ple de la setmana que ve l'aprovació de la llei Òmnibus, votant-se al reglament, cosa que ha tornat indignar els demés molt crítics per com s'està tramitant la norma i que, insisteixen, recorreran al Tribunal Constitucional.
La que sí que es debatrà i votarà la setmana que ve és la proposició de llei que pretén canviar la llei de la infància perquè persones condemnades per abusos a menors no puguin exercir la docència i, per tant, no es produeixin casos com el del mestre de Son Pisà.
Tots els grups han acceptat d'accelerar l'aprovació de la norma perquè arribi quan abans el Congrés dels Diputats, ja que hi ha unanimitat, que pot ser una via més ràpida de modificació de la llei de la infància que ha impulsat el govern espanyol. És el popular Sebastià Sagreras.
Evitarem així els tràmits de ponència i els tràmits de comissió per una modificació que jo crec que a les Illes Balears suposava una gran reivindicació social.
Són les 2:12.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titulars, les Balears han passat a ser la comunitat on més baixa la sinistralitat entre els mesos de gener i març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any 2025. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha produït cap accident mortal. Carme Moreno.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció. És a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre d'enguany. El sector industrial, la davallada, ha estat de l'11% i els serveis d'un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus, com talls i també sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve del 2025.
Des del principi de tot, varen posar el focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol, pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat molts focus.
La directora general de Treball, Mariluz Moreno, ha explicat que enguany a més s'incrementaran les visites i inspeccions a empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà una especial incidència a l'aeroport de Palma, on manquen ombres per als treballadors.
En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde el Ibasal es la obra de l'Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
Treball també ha confirmat que en el primer trimestre del 2026 no s'ha produït cap accident laboral a Son Sant Joan.
L'actual conveni d'hostaleria és, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Balears. El sindicat ha presentat avui una guia en què analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any.
Entre d'altres moltes qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinus. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la seva plana web. Carmen Carmona és la secretària general de la Federació de Serveis de Comissions.
Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
Continuem amb la plana laboral perquè el sindicat Infermeria Satge denuncia que aquest estiu tornaran a faltar infermeres per cobrir les substitucions de vacances. Segons l'organització, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que quedin hauran de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència a diferents serveis.
El secretari general del Satge, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extra que l'any passat es generaren. Un primer càlcul del SATSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres el 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar enguany.
Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
L'IBE Salut ha assegurat que fa esforços per contractar més infermeres per les substitucions i els reforços dels mesos d'estius i ha destacat també que enguany es podran contractar unes 150 professionals que sortiran graduades de l'UIB i de la Universitat Privada CESAC, que serà la primera promoció aquesta d'infermeres.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears estima la denúncia d'alguns empresaris de Ciutadella i ordena revertir de manera immediata la pacificació de la plaça d'Esborn. Considera que l'Ajuntament ha actuat per la via dels fets sense resolucions ni acords que valin la retirada de vehicles de la plaça Excel.
Aquesta sentència anul·la la decisió del contenciós administratiu de Palma que va considerar que prevalia l'interès general sobre l'interès econòmic dels comerciants de la zona. Víctor Carrera és l'advocat del cas.
Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
És una mesura cautelar, contra la qual l'Ajuntament té 30 dies per presentar recurs de cassació. La sentència sobre el fons de la qüestió s'espera per d'aquí a un any, que amb els futurs recursos pot allargar-se encara uns anys més. Mentrestant, s'ha de tornar a permetre el trànsit rodat i habilitar els aparcaments que es van eliminar.
L'Ajuntament tindria que revertir, o sea, tendría que permitir de nuevo tanto el aparcamiento como la circulación en la plaza y la medida cautelar estaría vigente, en principio, hasta la finalización del procedimiento.
La sentència no estima la petició dels empresaris de recuperar la parada de bus de la plaça dels Pins. Tota la pacificació d'aquesta zona cèntrica del municipi es va executar fa just un any. L'Ajuntament de Ciutadella no ha volgut fer cap valoració de la decisió judicial i ha convocat els mitjans per demà de matí.
Més coses. La Guàrdia Civil ha interposat 200 denúncies en el primer cap de setmana del Pla de Control de Motocicletes a les Balears. És una campanya especial que es fa a l'estiu per frenar l'increment de la sinistralitat.
Els agents controlaran sobretot les carreteres convencionals durant els caps de setmana. La iniciativa posa el focus en els usuaris de motocicletes i ciclomotors, que són els col·lectius més vulnerables i que tenen un risc més gran de tenir conseqüències greus si pateixen accidents. Els agents vigilaran que amplin el casc, que respectin els límits de velocitat i que no condueixin sota els efectes de l'alcohol.
I a Sant Antoni de Portmany, beure al carrer pot comportar sancions de 1.500 euros. Anar sense camiseta pel carrer, 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos, que passen les vacances a la badia. Enric Fernández.
L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del Decret de Turisme Responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marcos Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS pel decret de turisme responsable.
Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany, el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
La Policia Nacional ha desarticulat a Palma una organització itinerant internacional especialitzada en robatoris silenciosos a domicilis mitjançant tècniques sofisticades de serralleria. Hi ha dues persones detingudes i altres dues identificades que ja estan en cerca i captura internacional. Un dels arrestats té antecedents a França per diversos delictes contra la propietat. Estan considerats els autors del manco una dotzena de robatoris amb força que s'han produït des del febrer a la capital balear.
Segons la investigació, els membres de la banda seleccionaven amb cura els domicilis en els quals havien d'actuar cercant pisos desocupats en la tècnica del fil invisible a l'entrada, que posaven per comprovar si la porta s'havia obert els darrers dies. Una vegada trobaven l'immoble adequat, obrien els panys amb eines de gran precisió per no fer-los malbé i no deixar danys visibles. Quan eren dins dels immobles, s'emportaven doblers, joies i altres elements de valor, mentre un dels membres esperava fora per alertar de la presència de veïnats o policies. Dos dels sospitosos varen ser detinguts ahir, just després de cometre un robatori en un habitatge. En el vehicle en el qual es desplaçava es varen localitzar claus mestres, dobles en efectiu, així com altres eines especialitzades per obrir portes. En el registre de l'habitació d'hotel, on estaven allotjats, s'han intervingut més de 6.000 euros en metàl·lic, joies i telèfons mòbils.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Ei, tu vos pos?
Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom. Colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Ho dèiem al principi de l'informatiu, Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup etari al qual es dirigeix aquest cribratge va dels 50 als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves. Així, a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella i la Manxa ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram dels 70 als 74 anys. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69.
No deixem els problemes de salut pública perquè el suïcidi i les tentatives suïcides ho són. De fet, un centenar de persones es lleven la vida cada any a les Balears i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables són claus per prevenir aquesta problemàtica. En aquest sentit, el govern ha posat en marxa un programa específic a l'Hospital Sant Joan de Déu.
El suïcidi és la principal causa de mort no natural a tot l'Estat, una realitat sovint silenciada i estigmatitzada envers la qual, diuen els experts, cal rompre el tabú i parlar-ne.
Cada cifra, además, como pueden imaginar, hay una historia, hay familias, hay entornos cercanos profundamente afectados, hay evidentemente un sufrimiento que no siempre se ha sabido ver como sociedad y que, sobre todo, pues no se ha sabido acompañar a tiempo.
El 2025, un total de 2.541 persones telefonaren al SAMU 061 per trobar-se en risc de suïcidi. Reconstruir el seu vincle amb la vida és possible i necessari. Per això, des d'avui, la Conselleria de Salut ha posat en marxa el programa d'acompanyament a la prevenció suïcida, que a través de l'Hospital Sant Joan de Déu disposarà de més recursos de prevenció, acompanyament i suport terapèutic. Escoltam la consellera Manuela García.
Estas personas serán derivadas al Hospital Sant Joan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
Cada dia a les illes s'atenen 10 tentatives suïcides.
Indignació a Figueres, a Girona, pel darrer assassinat masclista. Avui els veïnats han guardat un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament d'aquesta localitat catalana en memòria de la víctima, una dona de 33 anys, apunyalada per la seva exparella, un home de 48, que la va atacar minuts després de sortir de la garjola on es trobava per agredir-la i rompre l'ordre d'allunyament que tenia imposada.
El batlle del municipi, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha demanat que es depurin responsabilitats per un sistema que diu ha fallat.
Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado, que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
Segons fonts policials, l'home amb antecedents i un llarg historial de violència tenia un ordre d'allunyament de l'exparella i l'havien detingut diverses vegades per haver-la trencat, l'última de les quals només unes hores abans d'atacar la víctima. Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dilluns es va fer un judici ràpid on l'agressor va acceptar una pena per maltractament de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Hores després, el tornaven a detenir per lesions a la mateixa víctima, que va quedar citada aquest dilluns per una exploració forense. La víctima no es va presentar davant el jutge de guàrdia i el detingut va quedar en llibertat i poca estona després ha apunyalat la víctima en ple carrer davant nombrosos testimonis que, tot i retenir l'agressor, no varen poder salvar-la.
A la plana. plana internacional, el president xinès insta a Vladimir Putin a construir un món més just i equitatiu davant l'hegemonia nord-americana.
És un missatge que Xi Jinping ha traslladat al cap d'estat rus, a qui ha rebut a Pequín just 5 dies després de la visita de Donald Trump. En la trobada entre ambdós mandataris també s'ha parlat de la construcció d'un gasoducte que permetria a la Xina cobrir una vuitena part del seu consum.
I el secretari general de l'OTAN sosté que la retirada de tropes nord-americanes d'Europa no el sorprèn i que no afectarà la defensa de l'Aliança.
En una roda de premsa des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, el dia abans de la reunió de ministres d'exteriors a l'Aliança, a Suècia, Mark Rutte ha afirmat que la reducció de forces nord-americanes s'emmarca en un ajustament progressiu i esperat que respon a la necessitat que Washington les traslladi cap a la zona entre l'Índic i el Pacífic.
El Banc Global de Llavors de Svalbard, a Noruega, ha estat reconegut amb el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació.
Es tracta d'una instal·lació amb més d'1,3 milions de mostres que presenten milers de varietats de plantes cultivables essencials per a la seguretat alimentària de la humanitat. El jurat ha reconegut la cooperació silenciosa d'aquesta infraestructura crítica i estratègica com a llegat per a les futures generacions.
Tot això avui, 11è dia de vaga dels metges, el col·lectiu reconeix cert desgast davant la mobilització més llarga que han fet fins ara, però asseguren que no afluixaran. A les Balears, recordem, el seguiment ha estat similar a les darreres jornades amb més impacte a determinats serveis hospitalaris com anestèsia. 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament. El projecte també preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu es poden licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
Inaugurat el nou passeig marítim de Magaluf, una via amb prop de 2.300 metres lineals.
L'Ajuntament de Calvià ha destacat que representa la culminació d'una transformació que ofereix una primera línia de mà més accessible i moderna. L'actuació ha costat 3 milions d'euros i està finançada amb fons europeus i l'impost de turisme sostenible.
L'IBA havia col·locat avui la primera pedra d'un projecte que preveu la construcció de 8 habitatges a Sa Pobla.
Feia 15 anys que no s'aprovava una promoció d'habitatge públic al municipi.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals en els principals passos a Palma. Sobre les retencions de la carretera d'Inca, des del polígon de Sant Castelló fins a incorporació de la via de cintura. També a la via de cintura trobant tràfic que comença des de l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I el que és la resta de carretera, es trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això fa per ara. Bon dia.
Gràcies, José. Em fa condó tenir el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem al començament, l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per a remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà, un espai abandonat des de fa anys on el consistori hi vol construir un nou pavelló esportiu i 650 places d'aparcament. Així ho ha explicat el batlle Jaime Martínez en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, en la qual s'ha aprovat iniciar el projecte. L'objectiu és poder licitar les obres d'aquí un any amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
El nou pavelló esportiu tindrà capacitat per entre 2.000 i 2.500 espectadors i disposarà d'espais auxiliars cambreres, camp vestuaris, controls d'accés, sala de massatges i sales per a conferències i reunions. Aquest equipament es destinarà la major part del pressupost, 20 milions d'euros. La resta seran per construir un aparcament soterrani a la plaça de Barcelona per a 400 vehicles i 259 llocs d'estacionament als carrers del voltant.
El Val ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants i que falten espais municipals esportius.
Amb aquest projecte es traurà operació a Sant Moix i s'absorbirà bona part de la demanda. A nivell urbanístic, la proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de Sarriera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluït Sitjà, que serà rehabilitada i que en funció de les obres podria canviar d'ubicació.
El Lluís Sitjà forma part d'Escorredor Verd d'Estorrent de Sarriera, que, com saben, també tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrandes, bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat, i, per tant, aquesta Falca Verda, el que denominaven la Falca Verda, també amb aquesta operació se completarà.
A banda del nou pavelló i dels aparcaments, el projecte preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran als de Sarriera, el futur parc del velòdrom d'Estirador, el bosc metropolità i el canòdrom. El Val ha destacat la tasca de l'Ajuntament per recuperar espais degradats com el de Lluís Sitjà.
Recuperam un dels espais més emblemàtics de Palma, un lloc que a més està profundament vinculat a la memòria col·lectiva i esportiva de la ciutat i que, com saben, moltes vegades pues, aquests projectes que han duit aquí, a llocs que han estat abandonats massa anys a la nostra ciutat.
En vista del futur, l'Ajuntament no descarta que en el recinte s'instal·li un nou centre sociosanitari en funció de les necessitats i de les previsions del govern pel que fa a aquest tipus de serveis.
Cort també ha aprovat l'inici de la tramitació d'un nou projecte residencial de més de 250 habitatges, dels quals 154 seran de protecció oficial i la resta lliures.
Aquest és el vuitè projecte estratègic aprovat per l'Ajuntament de Palma després de Son Puigdorfila, Son Güell, Son Ximèlit, Son Cledera Nord, Camp Cas Pastors, Son Toells i Espontet. També avui s'ha aprovat iniciar les obres del centre Sestel, que acollirà diversos serveis socials, i s'ha desclassificat per ordre del Tribunal Superior de Justícia una parcel·la de 33.000 metres quadrats com a sòl rústic que ara torna a ser urbanitzable. Parlant de l'indret per on estava previst que passàs el ja descartat projecte de Tambandia.
Això pel que fa a referència a Palma, mentrestant, a Calvià Magalufa ha vist inaugurat avui el nou passeig marítim, una via amb prop de 2.300 metres lineals. L'Ajuntament ha destacat que representa la culminació d'una transformació que ofereix una primera línia de mà més accessible i moderna. L'actuació ha costat 3 milions d'euros i ha estat finançada amb fons europeus i l'impost de turisme sostenible.
Avui matí s'ha inaugurat el final de la segona fase de la reestructuració del passeig Gabriel Escarré Julià, nom que va rebre oficialment fa 2 anys en honor al compromís que el fundador del grup turístic va tenir amb Magaluf i Calvià. Gabriel Esquerre Jaume, president de Malià i fill de l'històric hoteler, s'ha mostrat visiblement emocionat i ha assegurat que enguany Magaluf tindrà la millor temporada de la història gràcies a la col·laboració público-privada.
Seguro que es la temporada más larga que tenemos y como empresario os puedo asegurar que es un orgullo poder generar puestos de trabajo pues 9-10 meses, que es algo que hace 4 o 5 años apenas eran 5 o 6 meses, con lo cual esa prosperidad económica y social trasciende a todos, a toda la comunidad, y eso es lo que nos llena el corazón.
El balde de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha remarcat la importància de la inauguració del passeig per a la transformació de Magaluf.
Hoy estamos inaugurando esta segunda fase, estamos inaugurando este último tramo que además ha sido financiado con fondos ITS y por tanto complementa y refuerza ese gran cambio de modelo que está teniendo Magaluf.
A la inauguració també hi ha assistit la presidenta del govern, Marga Proens, que ha apuntat que l'objectiu és tornar a convertir les Balears en un nou referent turístic sostenible i desestacionalitzat, i ha destacat Magaluf com a exemple del sector.
Jo estic molt contenta de poder posar l'exemple de Magaluf, no només a les Illes Balears, sinó a tot Espanya, d'aquesta col·laboració público-privada i público-pública que crec que és exemplar, i de vegades torno a dir que crec que és l'única manera que poden sortir les coses, però també de posar aquest exemple arreu d'Europa.
Per celebrar el final de les obres, el pròxim 27 de juny tindrà lloc una gran festa amb un concert obert i gratuït a càrrec de l'Orquestra Simfònica de les Balears i un espectacle de drons. Serà a les 8 del vespre al nou passeig marítim de Magaluf.
Més qüestions. La Fundació Espace ha inaugurat una nova residència a Marratxí per atendre de forma integral a persones amb paràlisi cerebral. El projecte ha rebut un ajut del govern de més de 3 milions d'euros.
A la Fundació Espace, que atén persones amb paràlisi cerebral, l'alegria es dobla. Fan 50 anys i acaben d'estrenar 22 places residencials. Òscar Delgado és el president.
Donde cada persona pueda decidir participar y vivir de la forma más normalizada posible.
El govern els ha finançat amb 3.100.000 euros la construcció d'aquests habitatges compartits adaptats a les mateixes instal·lacions que l'entitat té a Marratxí. Marga Proens és la presidenta del govern.
No és un servei, és una llar. Una llar per totes aquestes 20, més de 20 persones que podran fer d'aquí casa seva.
10 places de les 22 estaran concertades pel Consell de Mallorca. Llorenç Galmés és el president.
Per part del Consell de Mallorca incorporam dins el pla d'accés a l'habitatge per persones amb discapacitat. Un pla que al llarg d'aquesta legislatura comptarà amb 300 places més.
Espace atén anualment més de 1.000 persones amb paràlisi cerebral a les illes, des d'infants fins a persones ancianes. Els habitatges inaugurats permetran consolidar el model i donar també un respir a les famílies i a les persones cuidadores.
D'altra banda, l'IBAVI ha col·locat avui la primera pedra d'un projecte que preveu la construcció de 8 habitatges a Sa Pobla. Feia 15 anys que no s'aprovava una promoció d'habitatge públic al municipi.
6 pisos seran de 2 habitacions i 2 d'una habitació i tindran 40 metres quadrats. Segons l'Ajuntament, hi tindran accés prioritari als residents. El batlle de Sa Pobla, Biel Ferragut, ha destacat que aquesta promoció ajudarà però no solucionarà el problema de l'habitatge al municipi perquè actualment hi ha molta més demanda que oferta. Escolta'm el batlle i el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Brutal, ha molta demanda. Pensa que el poble ha crescut els darrers anys, han passat de 10 a 11.000 persones, són 15.000, per tant, la demanda és important i ben necessari.
Seguimos trabajando y con esa planificación de más de 1.200 viviendas públicas por parte del Govern de les Illes Balears. Es uno de los ejes esenciales del plan de choque y, desde luego, no vamos a dejar de trabajar en ello.
I a tot això, més per Palma, proposa recuperar el lloguer indefinit i gravar els habitatges de luxe que estan buits. La formació denuncia que Ciutat s'ha convertit en un objecte d'especulació global i que milers de palmesans en són expulsats.
La formació durà el ple de la setmana que ve una bateria de mesures per defensar el dret a l'habitatge i per frenar el que considera una especulació immobiliària que expulsa cada vegada més famílies de Ciutat. Entre altres, la proposta inclou recuperar els contractes de lloguer indefinits i crear una taxa sobre els habitatges de luxe que no siguin de residència habitual. Neus Trullol és la portaveu.
Més per Palma, plantar encara l'especulació immobiliària que el Partit Popular està alimentant. I per això proposam recuperar el contracte de lloguers indefinits i crear un impost pels habitatges de luxe. Palma s'ha convertit en un objecte global on milers de famílies són expulsades de viure a casa seva. Nova York o Regne Unit ja han actuat. Palma també ho ha de fer. O defensam una ciutat per viure-hi o acabarem sent un parc temàtic per milionaris. Palma ha d'estar en mans dels seus veïnats, no de l'especulació.
I ja han finalitzat les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal de Palma. Avui s'han inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. Així es donen per acabades les obres de millora a l'intermodal de Ciutat. José Mateos, el Consell d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
I més de 200 motoristes han estat denunciats per infraccions en un cap de setmana a l'illa. La Guàrdia Civil ha intensificat la vigilància d'aquest col·lectiu en el començament de la temporada d'estiu. A més, un miler de motos han estat controlades.
La campanya va començar cada setmana passat, coincidint amb la celebració de la 50a Volta Internacional a Mallorca. La vigilància es concentrarà sobretot a les carreteres convencionals durant els caps de setmana, però també els dies laborables a les franges horàries de més incidència de sinistralitat. L'operatiu centrarà l'atenció en els factors de risc més habituals, és a dir, l'ús correcte del casc, el respecte als límits de velocitat, els avançaments antirreglamentaris i la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:42, parlam ara de la carta portolana de Pere Rosell del segle XV, que ja es troba al Museu de Mallorca. La joia de la cartografia illenca, adquirida el passat mes d'abril per part del Consell Insular, s'exposarà a partir del dia 26 de juny.
La carta portolana, una de les peces més rellevants de la cartografia medieval mallorquina, s'incorpora al patrimoni públic després que la institució insular formalitzés el passat mes d'abril la compra de la peça a Sotheby's, Londres. L'obra es podrà veure al Museu de Mallorca a partir del pròxim 26 de juny, coincidint amb la inauguració d'una exposició monogràfica que permetrà contextualitzar la peça i aprofundir en la importància de l'Escola Cartogràfica Mallorquina i en el valor històric, científic i artístic d'aquesta obra singular. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Avui és un gran dia. Un gran dia per Mallorca perquè la carta portolana d'en Pere Rosell del segle XV torna en el lloc d'origen, torna a nostra, torna a Mallorca. I ho vàrem fer amb un temps rècord per aconseguir que aquesta gran carta nàutica amb un gran valor patrimonial tornàs en el seu lloc d'origen, tornàs aquí a Mallorca. I sobretot ho vàrem fer perquè tots els mallorquins puguin disfrutar sempre d'aquest gran patrimoni que a partir d'avui tornem a disposar aquí en el Museu Mallorca.
La carta portolana va ser elaborada l'any 1447 pel cartògraf mallorquí Pere Rosell, un dels noms destacats de l'Escola Cartogràfica Mallorquina, reconeguda internacionalment per la precisió tècnica i la riquesa artística dels mapes nàutics durant l'edat mitjana. Aquestes cartes eren instruments fonamentals per a la navegació i el comerç marítim a la Mediterrània i a l'Atlàntic.
I acabem parlant del reconeixement dels artistes mallorquins més novells que té a partir d'ara un nou referent, els Premis Joves Talents. El Consell Insular va celebrar i vesprar la primera edició en una gala celebrada de la misericòrdia centrada en el benestar emocional dels joves i la creació artística com a eina d'expressió i reflexió.
El primer premi de cada categoria és de 1.000 euros en una convocatòria amb dotació global de 10.500. Escoltem Pere Carbonell, reconegut amb el segon premi en la categoria de relat breu, i Aina Hernández, que ha participat en la categoria de pintura.
És la història de la narradora protagonista que conta com un viatge interior en què s'entremescla un poc la realitat i la ficció, els records del passat i com a traumes que té relats.
Com a persona que té molta gent al seu voltant, amb depressions, ansietats, pues volia fer un quadre que tingués molt que veure en això.
D'aquesta manera arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
La plantilla del Real Mallorca prepara el darrer partit de Lliga contra l'Oviedo amb la tornada de Mascarell i la recuperació de Valient.
El capità i central lobà, Martin Valient, que va acabar lesionat en el Ciutat de València, s'ha entrenat en normalitat amb el grup i tot apunta que estarà en condició per al partit davant l'Oviedo. A més, Omar Mascarell, reconvertit en defensa central, tornarà dissabte a la convocatòria després d'haver complit la sanció en un partit vital per la permanència, en el qual, a més de necessitar el vermell sumar altres punts, també necessitaran una sèrie de combinacions de rival directes. Però no tot són bona notícia del vestidor mallorquinista, perquè el tècnic Martín de Michelis perdrà el lateral Johan Mojica per sanció. Raillo es dubta per jugar. Avui, el primer 15 minuts de l'entrenament, a porta oberta, no ha sortit al terreny de joc. En el programa Esport 3 d'aquesta casa hem parlat amb l'exfutbolista del Mallorca, Jovan Stanković, que ha opinat de la situació de l'equip i la gestió del club.
No, tirar la toalla nunca. Siempre cuando hay que luchar hasta último momento, también Oviedo, aunque está ya en segunda división, te va a venir aquí. No pasar las vacaciones. Por Mallorca seguro van a jugar y no va a ser un partido fácil. Por lo menos quieren hacer un buen partido y no hacer ridículo. Entonces no va a ser partido fácil. Primero porque te viene Oviedo con ganas de jugar bien, jugar fuerte, intentar ganar partido, y por otro lado, el entorno, vamos a ver, un entorno una afición cabreada.
Sí, sí.
Entonces, no será nada fácil.
El que en pensa Jovan Stanković es que el club necesita fer canvis.
El club necesita muchos cambios, porque llevamos mucho tiempo haciendo cosas mal, porque llevamos, después de la final, esto ya no es el club, por lo que he visto, no es el club que vimos hace dos años. Que desde año pasado, me parece enero, desde año pasado ya se veía cosas diferentes, cosas que no, a mí no me ha gustado, y mira, en un año y medio, mira dónde hemos llegado.
I a banda del partit i de les opcions del Mallorca per la permanència, el Southampton de Kyle Larin ha estat expulsat de la final del playoff d'ascens a la Premier League pel cas d'espionatge en el que es va veure involucrat. Una notícia que directament esquitxa els interessos del Mallorca perquè, en el cas d'haver ascendit el conjunt anglès a la màxima categoria, aquests haurien pagat 4 milions d'euros en condició de traspàs del jugador canadenc.
Setmana gran per al Barcelona. De les mallorquines, Catacoll i Patrick Guijarro, després d'aixecar el cap de setmana el tercer títol de la temporada, cercaran dissabte a guanyar la Lliga de Campions.
A partir de les 6, el Barça jugarà la gran final a Oslo contra l'Olympique de Lió. El conjunt blaugrana vol tornar a regnar a Europa. Si aconsegueixen la victòria, les dues jugadores mallorquines tancarien una temporada perfecta en ple de títols, es Catacoll.
La gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, ah, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega al fútbol, juega la emoción, juega la mente, juega mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
Aquest és conscient que estarà davant un dels millors equips del món. Que l'entreni un ex del Barça con Jonathan Giraldez no té importància.
Me enfrento al Lyon, a uno de los mejores equipos del mundo, el entrenador que sea, sabemos el equipo que es. Entonces, bueno, al final, que sí, que puede dar el morbo de que es el entrenador, pero realmente a mí me da igual.
I a la segona federació, el Poblense es prepara per donar el per fer el gran vot a la categoria superior.
L'Àguiles és el rival del Poblès a la gran final del playoff d'ascens a la primera federació. Diumenge a les 12, a l'estadi Centenari El Rubial, el conjunt que entrena Òscar Troya cercarà un resultat positiu en vista a la tornada també a les 12 del diumenge de la setmana que ve a Sa Pobla. Sentim el davanter blaugrana, Aitor Pons, ets jugador durant dues temporades de l'Àguiles.
Sí, sí, al final són coses que passen en el futbol i, bueno, li desig molta sort, però, bueno, jo, en principi, pues, si ja el club és ascendit, anarem a per els 3 punts i espero que duguem un bon resultat per culminar aquí a la volta 700.
I a la tercera federació, Carlos Martínez s'ha convertit en el nou entrenador del Santanyí i Raúl Casany ha renovat en la Societat Esportiva Eivissa.
En bàsquet, el jugador menorquí del Real Madrid, Sergi Llull, jugarà a la semifinal de l'Eurolliga.
L'escenari per a la disputa d'aquestes semifinals i finals serà el pavelló Waka d'Atenes, on hi juga el Panathinaikos. Real Madrid, València, Olympiacos i Fenerbahçe disputaran el títol. La primera semifinal serà divendres, a les 5, amb el partit Olympiacos-Fenerbahçe, i a les 8, la segona semifinal amb el València-Real Madrid. Els guanyadors de cada partit disputaran diumenge la gran final. Sentint Sergi Llull.
Es difícil jugar una Final Four, pero es más difícil ganarla todavía, ¿no? Porque son los cuatro mejores equipos de Europa este año y seguro que se nos va a exigir muchísimo, pero es una cuestión de hambre y de quererlo más que el rival. Los partidos previos contra ellos pues no sirven de nada, ¿no? El viernes es una nueva final, vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar... que lo que ellos hacen bien pues no lo hagan tan bien, preparar pues cosas para intentar sorprender y veremos qué ocurre el viernes.
A banda de l'Eurolliga, divendres a partir de les 9 del vespre, l'Estia Menorca vol remuntar la sèrie dels quarts de final del playoff d'ascens a l'ACB contra l'Eima Corunya i per això necessita guanyar els dos pròxims partits a Vintaufa per forçar el cinquè enfrontament. Precisament Sergi Llull també ha volgut donar ànims a l'equip menorquí.
Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintaufa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
Més bàsquet perquè el Clas Sant Antoni vol fer el més difícil i aconseguir dissabte la tercera victòria a domicili d'aquest play-off d'ascens a primera fet.
Espera el Caja 87, la plantilla amb més pressupost de tota la competició. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Com en les dues darreres temporades, el somni de l'ascens està ja a només dos partits. Josep Maria Barrocal ja té els seus jugadors concentrats i estudiant a fons el seu rival. El pívot montenegrí dels Pormanyins, Nikola Zizic, diu que ja estan totalment immersos en l'anàlisi del rival. Que ningú dubti d'això.
Vosotros pensáis que no lo hemos analizado, pero eso ya es el segundo día que lo llevamos analizando, así que el míster empieza pronto. Es una plantilla con un montón de nombres, que juega bien, que juega a un ritmo alto y que en cualquier momento puede pillar una racha en cual están muy enchufados en el partido. Obviamente la confianza de que hemos ganado los cuatro partidos es importantísima para nosotros. Lo que a mí me gustaría decir sobre, sí, jugué bien, pero jugué bien porque el equipo ha hecho su trabajo.
L'anada de la final per l'ascens dissabte a les 8 de la tarda des del Palau d'Esports Sant Pablo de Sevilla, Caja 87, Clas Bàsquet Sant Antoni.
En vela, Paula Barceló ja és a Mallorca amb la seva medalla de plata aconseguida en el Mundial de 49.
La regatista del Club Nàutic de Serenal va aterrar a Llora Baixa i l'han rebuda els seus familiars. Paula Barceló, juntament amb la canària Maria Cantero, va veure com a la darrera jornada a les aigües franceses la tripulació noruega els prenia l'or. Tot i la decepció, la mallorquina valora la plata aconseguida.
Espero que, bueno, va estar un final que no és que mos hagués agradat, però, bueno, en el final, bueno, amb el pas del temps un poc, veus que amb un pot de perspectiva que ha estat un gran resultat igualment, i la veritat és que molt contentes. La veritat és que el darrer dia pues, no van navegar molt bé, això és una realitat, i bueno, en el final van perdre, això mos va complicar, però, bueno, això és l'esport, que a vegades te dona el millor i un altre te dona el pitjor.
I acabem amb tenis.
Sí, bones notícies per al santalliner Jaume Munà, número 39 del món, que s'ha imposat per un doble 6-4 a l'argentí Francisco Comesaña en el partit del 80 de final del torneig ATP 250 de Ginebra, que ha acabat fa 5 minuts.
Gràcies, Toni. Després dels esports arriba la cultura. Abans, però, una pausa per la publicitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Wine Days Déu Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeu.com. Wine Days Déu Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindam per la millor cultura. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ara que hi ha un cel salvatge. Cris Joanicó apel avui a una roda de premsa.
I mirant a l'horitzó. Ara que fent una canya...
I la mateixa cançó, tal com sona a Rosa Desvents, el seu nou disc, el primer conceptual de la seva discografia, amb els vents com a element central, que avui s'ha mostrat als mitjans de comunicació i que es presentarà en directe. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.
Juanico comparteix vent, que és el mateix que dir que comparteix cançons, amb Medemar, amb Marina Viveface, amb Carles Belda o amb Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta que torna a la mescladissa que tant li agrada, el rock que va deixar aparcat amb l'anterior treball, on musicava la poesia de Joan López Casasnovas, i d'on va néixer precisament la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur per tots els vents.
Convertir a Silla de Menorca en una mena de, una espècie de talà, d'altar, un punt més elevat per poder mirar vam, que me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser en música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.
Hi ha dies en què veig el cel porat, en què se pot macaronar.
I els vents li han fet denunciar, per exemple, la situació de Gaza, un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també ha cantat a l'amor, al paisatge o fins i tot el que suposa viure en un poblet petit. Joanico torna a escriure d'allò que toca amb les mans i un volcà, a més, com més li agrada.
He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que es vens de Menorca com us arriben. Ja, no sé si aquí us arriben tots, però allà ja et dic jo que sí que mos peguen i ben fort, normalment.
Escoltes vent, adéu una música que t'acaba a sorrever.
El disc comença amb la Tramuntana, acaba per Mestral, la vida passa per aquests 8 temes i la venda des d'ara també avui en vinil, després que el conflicte a l'Iran, per cert, hagi endarrerit la seva arribada. La cita amb el directe, ja ho sabeu, serà dia 13 de juny al Principal d'Inca. Mentre
Vaig ser primera lluna de matinada, crec que avui ja no t'escriuré.
I obre les portes als grans festivals musicals de l'estiu, parlant del Satellite Fest.
Que obre amb compromís amb la sostenibilitat, també amb paritat de gènere. Estem parlant d'aquest festival que dissabte torna al quarter general Luque d'Inca amb una cinquena edició amb noms propis destacats com els de Maria Jaume, Xisc i Ànimos Parrec.
Vull alçar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere.
Quan arribem a les 3 és moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimecres 20 de maig, jornada de ressaca després de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per la seva presumpta relació amb la trama vinculada al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Avui Pedro Sánchez ha tancat files amb ell i demana respectar el dret a la presumpció d'innocència. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El president espanyol manté, per tant, el seu suport a Zapatero, mentre Feijóo, del Partit Popular, li recrimina que, sense el seu Consell de Ministres, Zapatero no hagués pogut cometre els delictes que ara li imputen. Els socis d'investidura, per la seva banda, es mostren prudents, però també decebuts. Escoltem primer Sánchez, després Feijóo i acaba Gabriel Rufián d'Esquerra.
Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, també ha demanat explicacions als socialistes, més per Mallorca i més per Menorca, tot i demanar respecte també per aquesta presumpció d'innocència de Zapatero. Sí que reconeixen que el que han llegit a la interlocutòria els fan pagueir.
Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama, començaran als 45 anys i fins als 74.
És a dir, 5 anys abans de que quan es començaven a fer les mamografies per Seguretat Social, s'estendran 6 anys més que fins ara. L'objectiu final és reduir la mortalitat en detecció precoç de tumors. La proposta l'ha aprovada la Comissió de Salut, que manté en canvi la periodicitat bienal d'aquesta prova. Això sí, les comunitats tenen ara fins a 6 anys per aplicar aquests canvis.
Les Balears, la comunitat que més redueix la sinistralitat laboral al primer trimestre de l'any.
El nombre d'accidents a la feina ha superat els 3.600, que és un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 però han estat greus, mentre que no s'ha produït cap accident mortal. Les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció, segons ha explicat la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar amb un gran projecte l'antic estadi Lluís Sitjar.
Un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir ara un nou pavelló esportiu i 650 places més d'aparcament. El projecte també preveu 32.000 metres quadrats de zones verdes. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de prop de 44 milions d'euros.
El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ordena que torni el trànsit a la plaça del Born de Ciutadella, fins ara només per a vianants.
El tribunal estima així la denúncia d'alguns empresaris, ordena revertir de manera immediata la pacificació d'aquesta plaça. Considera que l'Ajuntament ha actuat per la via dels fets sense resolucions ni acords que valin la retirada de vehicles d'aquest espai.
I està localitzat el cadàver d'una dona jove surant a la mà a una milla de Punta Gavina, a Formentera.
Tot apunta que pot tractar-se d'una persona migrant caiguda a la mà durant una travessia en barca entre Algèria i Formentera. És una ruta que en els últims mesos ha registrant nombroses arribades d'embarcacions a les Pitiuses. També s'han produït diferents morts. La darrera arribada s'ha produït avui mateix. 16 persones que han estat localitzades per la Guàrdia Civil al camí de l'Estofador.
3 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies al